107.5, 98.3, 100.2. No t'aprenguis cap més número. Des d'allà on siguis, des d'on tu vulguis, escolta Ona Digital.
Esteu a punt d'escoltar una versió radiofònica del Ningú no és perfecte d'una hora de durada. Si voleu escoltar la versió sencera de dues hores, ho podeu fer a iVoox, ningunoesperfecte.cat i en altres agregadors de podcast. Benvinguts al Ningú no és perfecte. Denis Villeneuve és un dels nostres directors de capçalera. Villeneuve tenia una trajectòria impecable quan va assumir l'adaptació de Dune. Abans havia dirigit The Arrival, la millor pel·lícula de ciència-ficció de la darrera dècada, i va fer el que ningú hagués estat capaç, fer una seqüela digna d'un clàssic com Blade Runner. L'estil visual de Villeneuve és desbordant i amb Dune va assolir l'excel·lència. Aprofitem per recordar-vos que tenim un monogràfic dedicat a la primera part. El trobareu en el programa 21x03 de farà dues temporades. Avui ens endinsarem en la seva continuació i, pràcticament, després de fer-ne la crítica i donar-vos les nostres opinions generals, la comentarem amb spoilers. Avui ens acompanya la nostra productora, la Marta Sanz, i en Francesc Morales, que ja ho he dit altres vegades, però que és la persona que conec que més en sap de Dune. Qui us parla en la presentació i direcció del Ningú no és perfecte, l'Ignasi Arbat. Abans de començar, sapigueu que podeu fer-vos mecenes a patreon.com/ningunoesperfecte i a iVoox, en què trobareu el darrer videoclubers dedicat a The Karate Kid. També recordar-vos que en el canal de podcast podeu escoltar tots els programes i fer la subscripció a iVoox. Els últims programes també els tenim disponibles a Apple, Amazon, Spotify, YouTube i Google. També us convidem a visitar la nostra web ningunoesperfecte.cat, en què trobareu tots els enllaços, a més d'un blog amb crítiques de cinema. A les xarxes socials ens trobareu a facebook.com/ningunoesperfecte, twitter.com/ningunoes, instagram.com/ningunoesperfecte-podcast. Si ens voleu explicar qualsevol cosa, tenim el correu electrònic ningunoes@outlook.com. El viatge pel fantàstic d'aquesta setmana el farem a Arrakis, disposats a muntar sobre un cuc de sorra. Comencem!
It's okay. I'm here. It's been a while since you've had one of those nightmares. Tell me, what was it about?
It's only fragments. Nothing's clear. You've been fighting the Harkonnens for decades.
Look!
Dos anys després de l'especial de Dune, primera part, arriba el monogràfic sobre la segona part de Dune, estrenada fa uns dies en cinema, pel·lícula Space Opera de ciència-ficció basada en la novel·la de Frank Herbert. Per parlar-ne tenim, per una banda, la Marta Sanz. Marta, què tal? Benvinguda.
Moltes gràcies.
I en Francesc Morales, que és la nostra institució de Dune, ell viu a Arrakis, pràcticament. Què tal, Francesc, com estàs?
Molt bé, aquí des d'Arrakis, comtat d'Alabama.
Home, una mica de calor sí que fa.
Sí, no tant
sí,
poder.
Sí, no? I tenim, ja estem a prop de desert en algunes zones d'aquí d'Estats Units.
Doncs va, anem a parlar d'aquesta pel·lícula de Denis Villeneuve, una pel·lícula, doncs, que ja ho hem dit, que forma un tot juntament amb la primera part estrenada el 2021, ara completa en la novel·la, i comencem amb les impressions generals i fem una mica de crítica de la pel·lícula. Marta, si vols, comença tu.
Doncs començo. L'inici m'ha semblat molt natural, és a dir, que ja venia d'una... És a dir, enganxat amb la primera part, que l'acció, el ritme ha estat més accelerat, cosa ja pretesa per el director, i que hem pogut aprofundir. A mi m'ha agradat molt que molta part de la pel·lícula passi a Arrakis. Aquesta mena del poder del desert jo crec que s'expressa molt bé i que dona molt de joc en les imatges, el detall de certes elements de la sorra, amb l'harmonia de la música. Bé, no sé, tot plegat la trama, al final és, sí que importa, però quedes captivat per les imatges, no? I m'agrada molt, sobretot, cap on porta, que ja és cosa de la novel·la, cap on porta l'evolució de certs personatges com en d'en Paul, no? Atreides, o de Stilgar, que el veiem molt més, Javier Bardem, i la Chani, la Zendaya, que són no sé, els pilars, sense oblidar la Rebecca Ferguson, que fa un paper meravellós. Hi ha d'altres personatges que potser hi entrarem més endavant, que m'han, no sé, he trobat que faltaven minuts, com el personatge de la princesa Irulan, la Florence Pugh. M'ha semblat que m'ha faltat d'ella veure-la en pantalla. I la, no sé si hem de parlar de la llargada, però com que ja estem molt acostumats que anem al cinema i les pel·lícules duren entre 2 hores i mitja i 3, doncs ja està en la línia i no es fa gens llarga, vull dir que és cinematogràficament és impecable. El so, la sincronia dels sons, els efectes, és fantàstica.
Jo la vaig anar a mirar amb IMAX, la pel·li. La vaig veure amb IMAX i, clar, això va fer que l'experiència d'efectes especials i so encara em va sortir multiplicada. I sí, em va agradar. Li trobo força problemes a nivell de guió. La Marta ha comentat això de que es veu com accelerada, que ja és un problema que li deia a la primera pel·li. Aquí encara serà més exagerat perquè el que passa en uns mesos o setmanes a la primera pel·lícula, aquí són anys que resumeixen en, no sé, setmanes, una cosa per l'estil. I això fa que hi ha alguns personatges que no quadrin. Per això sembla que els hi faltin minuts. Clar, és que els hi falten hores d'exposició alguns personatges. El personatge de Chalamet, per exemple, Paul Atreides, és massa primet per al recorregut que fa la pel·lícula. Clar, però això és que la novel·la ell canvia, perquè són 3 o 4 anys de període de temps.
Perdona que t'interrompi un moment, Francesc, perquè suposo que hem de deixar clar que, clar, la gran diferència que te trobes quan comences aquesta segona part de la novel·la o segona part de la pel·lícula, en aquest cas,
és el llibre 2.
És que te'n vas directament a l'endemà o al cap de pocs mesos, quan al llibre hi ha un salt temporal molt important. Ho dic perquè hi ha molta gent que suposo que no ho sabrà, no? I t'estàs referint justament a això, imagino.
I no només, jo crec, no? Perquè jo t'ho volia preguntar, això, Francesc, perquè entre que acaba la primera part de Dune i comença la segona, clar, jo he fet una mica els càlculs com aquells de llevadora, per l'embaràs. He fet càlculs de llevadora. He pensat, si a la primera pel·lícula la Lady Jessica, la senyora Jessica, estava de poques setmanes i en aquesta pel·lícula li comencem a veure una panxa de, no sé, 5 mesos com a molt o 6, què ha passat? Quant de temps ha passat? Quant de temps han estat en el desert amb Paul i la seva mare?
A la pel·lícula són uns mesos, sí, però a la novel·la són anys.
Clar, potser per això trobem aquesta falta de minuts de la princesa i trobem que l'evolució d'en Paul Atreides és precipitada. Sí.
Això de la princesa també és un dels temes no resolubles, perquè hi ha molts personatges femenins en el món de Frank Herbert i alguns, de fet, són bastant importants, però apareixen en una situació que funciona amb llibres i en pel·lícules és difícil de ficar-los. I la princesa Irulan tindrà molt de protagonisme a la tercera pel·lícula, suposem, si segueixen la segona novel·la de la saga. Però sí que és cert que en la primera novel·la ella fa una mena de narradora que no veiem ni tan sols.
També té
perquè llegim el que ella escriu.
Si a la tercera part ella ha de ser protagonista, sí que haurem de passar alguns anys, perquè o sigui, encara no ha nascut i ha de ser Anya Taylor-Joy, per tant, li queda un recorregut el personatge...
Sí, hi ha un salt temporal a la novel·la, clar, però si segueixen aquí el...
Clar.
Ja, espero que segueixin això, si no ja seria el colmo.
Clar, és un interrogant, això encara no ho sabem. Bé, abans tenim interromputs, volies acabar de fer alguna...
No, només això, m'ha semblat massa accelerada, ha repetit els problemes d'intents o de produccions anteriors en relació amb Dune, com per exemple l'edat de l'emperador i coses així, que en part ho entenc perquè Villeneuve el que fa és barrejar tot el que s'ha fet abans. Però quan dic tot és jocs de taula, videojocs, pel·lícules, sèries i cartes per jugar. I va agafant idees de tots aquests productes anteriors i els llença contra aquesta pel·lícula. I això fa que a vegades funcioni i a vegades sembli una mica estrany.
Bé, la meva opinió, jo no he tingut la sort d'anar a l'IMAX com tu, hem anat al Zocine, que és una altra experiència, la sala aquella on t'encenen els llums 10 minuts abans d'acabar la pel·lícula i coses d'aquestes.
Te'n recordes, eh? Te'n recordes.
I sembla que estigui desèrtic abans, no? Que sembla que 28 days later.
Sí, bé, en fi. A banda d'això, només res comentar que la pel·lícula és una, per mi, una experiència immersiva, una d'aquelles cinematogràfiques importants. Li agafo tota aquesta èpica, una èpica de ciència-ficció, que és una mica la que ja ens acostuma a fer Villeneuve en les seves pel·lícules, no? Li hem vist a Blade Runner 2049, The Arrival, no? Que és una pel·lícula també meravellosa en aquest sentit. Tot el cast a mi m'encanta, no tinc cap problema en cap d'ells, m'agrada molt. La música de Hans Zimmer, com avançaves tu abans, Marta, em sembla meravellosa. En quant a direcció, Villeneuve està extraordinari, plànols, tota la direcció, la grandiloquència de tot, em sembla també molt ben feta. S'ha parlat això, o s'ha dit, és una obra mestra, no? Ostres, no ho sé si és una obra mestra o no. És una de les coses que s'ha comentat aquests darrers dies. Suposo que també doncs es podien haver fet les coses diferents, segurament, no? Com comentarem aquí, o ara tu, Francesc, quan facis les comparacions amb el llibre, però jo crec que no hi havia ningú ni que s'hagués pogut fer millor una pel·lícula de dues hores i mitja sobre Dune, que evidentment has de prescindir de coses, però jo crec que ha aconseguit, una vegada més, el que era potser impensable, que és fer-ho el millor possible, que és una cosa molt difícil d'aconseguir-ho, eh? Jo crec que en aquest sentit ell ho ha aconseguit. Jo soc molt fan d'ell com a director, m'agrada en general doncs, totes les seves pel·lícules i crec que aquesta adaptació, ja ho he dit, em sembla meravellosa. Toca temes, els mateixos que ja vèiem a la primera part, que ja venen de la novel·la, no? Feixisme, imperialisme, aquesta guerrilla, que són una mica els Fremens, una història d'amor. Sí que m'ha quedat una espineta una mica clavada o una cosa de... O sigui, quan acaba la pel·lícula, en plan de... Ostres, ja ha acabat... Sí que és veritat que a mi les 2 hores 40 que dura em van passar volant, però justament jo em pensava que la pel·lícula acabaria tancada i acaba oberta en dos fronts, no? O sigui, després, quan ja comentem al final, ho direm, però em vaig quedar com... I ara, justament que comença la batalla, acaba la pel·lícula i no veig aquesta batalla, se'm va fer una mica estrany, no? Perquè jo pensava que... Bé, de fet, la novel·la és tancada, jo pensava que acabaria... més tancada la pel·lícula, no? I vaig quedar amb ganes de continuar una mica més, a veure com acabava aquesta batalla, o de veure la tercera part. I, no sé, bàsicament això crec que és una pel·li que té seqüències d'acció que no són moltes, en té més que la primera, i respecte a la primera, que és una història més de presentació de personatges, aquí tot això ja no hi és i saltem directament a l'acció i aquesta conversió de Paul Atreides en Messias, no? És tot el procés que veiem al llarg de la pel·lícula. No sé, a mi m'agrada molt, eh? Ho he dit, és pel·lícula meravellosa en més d'un sentit i amb ganes de repetir-la més d'una vegada. No sé si voleu dir alguna cosa més de tot això. Francesc, que fas que sí amb el cap.
Ah, no, estava assentint amb tu amb el tema del final, sí, però és que és el final de la novel·la. I quan la gent es queixa de que no es veuen certes coses és que Herbert tampoc és gaire descriptiu en
clar,
certs aspectes.
A mi se m'ha queixat gent també dient que jo no ho he trobat a faltar, perquè he vist la pel·li i la mar de bé. És que falten batalles, no hi ha batalles, clar. No? Dius, és que potser les novel·les no hi són, aquestes batalles, no?
És que és molt shakespearià en aquest sentit. Tu no veus gaire batalla, tu el que veus és comunicacions de ràdio que algú està comentant alguna cosa, per exemple. I al final, amb la gran batalla, doncs és el mateix que veiem a la pel·lícula. La porta està tancada, escoltem una mica el que hi ha darrere, no? Això ho escolten els personatges, i de fet la pel·lícula ensenya molt més que no pas la novel·la. I és molt Shakespeare en aquest sentit. Hi ha un duel, hi ha un... Ara tu et cases amb mi i s'acaba, o sigui, s'acaba com Hamlet, no? Que arriben les tropes del rei de Noruega, de Fortinbras i tal, i tu seràs recordat com a tal. Pum! És aquest tipus de final.
Bé, en tot cas, també tenim la crítica de Christopher Nolan, que no tenim avui al programa, ens hagués agradat, però no tenim a Christopher Nolan. En tot cas, ell va comparar la pel·lícula amb L'Imperi Contraataca, que és una comparació doncs, que s'ha sentit molt aquests dies, i de fet L'Imperi Contraataca és la pel·lícula preferida de Denis Villeneuve, i per tant, perfecte. Suposo que s'ha comparat amb el sentit ser una segona part o una segona pel·lícula, o és millor que la primera? Molta gent ha entès que aquesta segona part era millor que la primera. Jo, més o menys, és que les veig com un sol conjunt. Més difícil dir quina és millor que l'altra, perquè una no s'entén sense l'altra, no? Vull dir, són absolutament un sol tot. Però sí té aquesta sensació de veure una gran pel·lícula que marcarà història. En aquest sentit, sí que crec que s'assembla a l'Imperi Contraataca.
Hi ha més coses en les quals s'assembla, perquè hi ha personatges que s'esmenten a la primera pel·lícula, però després els veiem a la segona, no? L'emperador, per exemple. En això s'assembla a l'Imperi Contraataca, també. Aquest tipus de detalls, sorpreses, no? Jo sóc el teu pare, tal, doncs va haver gent que es va sorprendre veure Courtney Halleck, que no s'ha mort. O sigui, la gent que tenia al meu voltant feia, però Courtney Halleck va sobreviure? Ja, sí, va... És una de les sorpreses que la pel·lícula et llença, com l'Imperi Contraataca, també.
Sí, és que és veritat. Ja ho hem parlat també moltes vegades amb tu, Francesc, que una de les grans influències de George Lucas per fer Star Wars és Dune. Sí. No només perquè Arrakis s'assembli molt a Tatooine,
sí.
Sinó que, a més, aquí tens tota aquesta història de, ostres, el dolent de la pel·lícula és, no és el teu pare, però és el teu avi, no? Vull dir, hi ha aquestes coses que... Això va amb spoilers. Vull dir...
Ho has dit tard.
Ja ho he dit al principi del programa, no passa res.
De fet, això a la novel·la se sap molt abans. A la pel·lícula ho posen al final, cap al final, perquè sigui més sorprenent.
Correcte. Sí, que tampoc
tingui aquest efecte de jo sóc el teu pare.
Sí, sí, el té, perquè és impactant i jo, la veritat, en aquell moment ni m'ho havia arribat a plantejar. Sí.
I tindrà molta importància la tercera pel·lícula si segueix Children of Dune.
Molt bé. Comentem una mica amb tu, Francesc, volia comentar ràpidament una mica la premissa i que ens situïs on acaba i on comença aquesta pel·lícula. Una mica ja ho has avançat abans, però si ho vols completar, respecte al llibre.
Sí, molt ràpid. El director segueix la novel·la a l'hora de dividir la pel·lícula en dues parts. La novel·la Dune està dividida en capítols, però també està dividida en parts perquè la novel·la es va publicar serialitzada, com moltes altres novel·les del segle XX i XIX, amb una revista, la revista Analog. Llavors, dos o tres anys més tard apareix publicada en format llibre. I la primera part acaba on acaba la primera pel·lícula, és a dir, quan hi ha el desastre dels Atreides, la casa Atreides cau, fugen al desert, aquí acaba la primera part de la novel·la. El que passa és que després venen dues parts o més, si no recordo malament, que ell redueix en una pel·lícula. Per això és tot tan ràpid a la segona pel·lícula. La part de la guerra, llavors el que passa després amb el Masies i tal, són dues parts diferents, si no m'equivoco. En qualsevol cas, ell segueix aquesta organització. No sé, tampoc em vull començar ara a fer les comparacions aquestes de la novel·la amb la pel·lícula, perquè estaríem aquí fins demà, amb els efectes i els encerts, però vaja, reiterar això, que ell segueix, la pel·lícula acaba on acaba la novel·la i ens anuncia coses de manera que prepari la tercera pel·lícula, que serà una barreja de la segona i la tercera novel·la. Després de la Dune va venir el Messies de Dune, després va venir Fills de Dune, que és una novel·la encara més llarga que Dune. El Messies de Dune és molt curt. De fet, ja s'ha portat al cinema abans, al cinema, a la televisió. Hi ha una minissèrie de sci-fi del 2003 amb James McAvoy fent de Leto II, que el que fan és que es diu Fills de Dune, però en realitat és el Messies de Dune i Fills de Dune, totes dues juntes. En aquest sentit, és fidel a la novel·la. No... Com ja va passar amb El Senyor dels Anells, que cada pel·li seguia bastant bé cada un dels llibres. You humiliated our family. You humiliated me.
Kiss or die. Doncs, si us sembla, anem pel repartiment i una mica els personatges. Jo sé que us recordo un primer part dels que repeteixen. Comentem si voleu dir alguna cosa i llavors anem per a les noves incorporacions. Repeteixen Timothy Chalamet com a Paul Atreides, Zendaya, que és la Chani, la Rebecca Ferguson és la Lady Jessica, Josh Brolin, que estava viu, és Gurney Halleck, tenim a Dave Bautista, que és la bèstia Ravan, que potser apareix una mica menys en aquesta pel·lícula que l'anterior, Stellan Skarsgård torna a repetir també com el baró Vladimir Harkonnen, i Charlotte Rampling com a Gaius Helen Mohiam, que és aquesta reverent mare Bene Gesserit. També tenim a Javier Bardem, que sortia res, un poquet, molt poquet, que difícil jutjar d'ell en la primera pel·lícula, com a Stilgar, i aquí ja podrem parlar bastant de Javier Bardem perquè surt bastant a la peli. Què us ha semblat tot això?
Bé, molt bé. De fet, en Javier Bardem sortia a la part 1 de Dune, que l'he tornat a mirar abans de fer aquest programa, i va ser aquell moment en què anava a saludar, d'alguna manera, a fer una mena de visita oficial al Duc Leto, que escup allà a la taula, i es veu que és una tradició de respecte dels Fremen, i llavors tots han d'escopir, no? I és un moment entre absurd i graciós i folclòric. I allà és quan el veiem que, de fet, el seu rol és... no sé si és correcte dir o encertat, Francesc, que és com un cap de tribu, perquè els Fremen són tribus, per mi són tribus, és a dir...
A més, sí, és el nom que es fa servir a la novel·la. Sí.
D'acord. I llavors sí que el veiem, és un home de poques paraules i continua sent un home de poques paraules, i aquí parlo d'ell perquè em sembla molt essencial el seu paper, perquè realment té molts minuts en pantalla i fa de mentor d'en Paul Atreides, fa de guia, de transició d'una persona que ha viscut a Caladan, amb un planeta que és humit, que té un clima i un habitacle molt més agradable per a un humà, que no pas Arrakis, que és desèrtic i que han d'aprendre a viure, no? I ell li fa aquesta transició i aquesta mena d'acceptació dins de la tribu, i a més d'enaltiment com a futur messies, no? És ell qui va, d'alguna manera, té la confiança del seu poble, i a través d'ell legitima aquesta mena de messies, no? De to messiànic que li estan conferint poc a poc a en Paul Atreides, que d'altra banda sembla una mica paradoxal, perquè el nano és esquifit, però realment a la novel·la ja comença amb 15 anys, no? que és esquifidet, no? que uh-huh. Una de les Bene Gesserit diu: aquest nen és poca cosa, i la mare diu: és que és un Atreides, i els Atreides són esquifidets, no?
És baixat per la seva edat.
És baixat per la seva edat. Realment ho és. Hi ha algun plànol que no sé si està fet a consciència, que entre... No? Està feta consciència.
Que... Camina d'aquella manera que sembla que no sàpiga, que té problemes de psicomotricitat.
Sí, sí, encara. Realment és... dius, ostres, què li passa a aquest nano? Però sí que en aquesta pel·lícula, amb Timothée Chalamet, a mi m'ha agradat des de que l'he vist en tot el que ha fet, no cal que em demostri gaire més, i va, jo crec que fa el paper fantàstic, i aquí, a més, burxa amb això d'aquesta dualitat de faig cara de bon nano i sóc un imbècil, no? I, o sigui, perquè al fin, clar, va sent arrogant, és com aquell que li han pujat els fums, diríem. Aquest nano li han pujat els fums. I ho fa molt bé, aquesta evolució i aquesta dualitat. La Zendaya és molt... A més, he vist, Francesc, que la novel·la, el personatge de Chani, li diuen que té cara d'elf, vull dir. I dius, d'acord, doncs... ella ja té una cara, una fesomia, que a nosaltres ens pot semblar exòtica i molt adient per un poble que el veiem lluny, no? Oriental, mig del desert, Orient Mitjà, Guerra Santa, etc. I la resta, doncs, la Rebecca Ferguson crec que s'afiança molt en com a Lady Jessica, com a la mare de qui ha de ser, i a més com a reverenda, perquè ella també fa una mena de traspàs cap a un ésser superior, corporal encara, però superior, i m'agrada molt aquest diàleg que té amb el seu bebè, que tota aquella part de les cavernes, aquella part que ens ensenyen, veus molts altres secundaris, que és el que dèiem abans, però és que és veritat, no hi ha gaire temps d'aprofundir, no? I el veure l'Estellan Skarsgård un altre cop és fantàstic, fa angúnia, però és que és el que ha de ser.
Sí, això del diàleg amb el bebè, de fet, és una peri antiavortista, que és una
sí,
de les
clar.
Lectures que s'està
sí,
fent
perquè,
aquí als
clar,
Estats Units.
S'enverina i tot, i no, i la cosa resisteix, eh?
No, i perquè ja està viu el fetus, quan és un fetus, no? Aquesta idea que ja és una persona que pensa i tal.
Sí, sí, sí.
Per això té tant d'èxit, aquesta pel·lícula està tenint tant d'èxit als Estats Units. O sigui, no és només, perquè la gent tampoc és... O sigui, hi ha coses que t'entren al cap sense que necessitar de raonar-les, no? I una de molt clara és aquesta. El personatge de Chani, que té fesomies èlfiques i tal, aquí han perdut una oportunitat que no sabem bé per què l'han perdut. Ella és la filla de Liet Kynes. A la novel·la.
La gent del canvi climàtic, no? La gent climàtica,
sí,
que sortia a la part d'un...
Exacte.
La primera part.
Que és un home, a la novel·la,
sí.
I és un home de fora d'Arrakis. És un home de no sé quin planeta, que no és un Fremen, és una mena de pre-Paul Atreides, és Sant Joan Baptista. és el que prepara l'arribada del Messies. I és el que, en part, crea tots els mites en relació amb el futur del paradís... No els crea, però els multiplica. Per tant, aquí amb Chani s'ha perdut una mica l'oportunitat, però entenc per què ho fan, perquè és parenta de Stilgar, precisament per ser filla de Liet Kynes. I a la pel·lícula hauria quedat una mica estrany si haguessin tingut, com que sempre estan en conflicte a la pel·lícula, a la novel·la no, i hauria quedat estrany si fossin, crec que són oncle i neboda o cosins o una cosa per l'estil. I pel tema Stilgar... S'ha carregat massa les tintes en el fet que sigui tan fanàtic tant des del principi. No és així el personatge, ho serà cap al final de la novel·la i en especial a la segona i la tercera novel·la, però clar, aquí ho han de fer tot ràpid. I per tant, han de presentar ja Stilgar com aquest home boig, que per això han d'escollir un personatge, un actor que sigui de fora per fer aquesta mena de paper.
Doncs a mi m'agrada molt Javier Bardem. Mira, que jo no sóc molt fan de Javier Bardem precisament i aquesta pel·li m'ha entusiasmat, o sigui, m'ha agradat molt. Té aquest punt, no sé si l'agafa ell a l'hora d'interpretar-lo certament còmic a vegades, no? Perquè...
He llegit que és cosa seva.
Sí, i però jo crec que ho ha fet bé. És a dir, el director, imagino que li devia agradar i va dir, sí, sí, va, tira per aquí. Perquè és que ho aprofita. És a dir, cada vegada que es parla, no, doncs del Messies i tal, surt ell, no? I fins i tot quan el Paul Atreides, o sigui, no, jo no sé què, veieu com ho és, perquè és tan humil que si ho fos no ho diria, no? O sigui, aquest...
Això és la vida de Brian de Monty Python.
Total. Aquest entusiasme, bueno, però trobo que li encaixa molt bé el personatge, i ell ho fa meravellosament bé, o sigui, jo molt fan de
Harry. És que barregen diferents veus de diferents Fremen que tenen diferents opinions, ho barregen tot amb Stilgar, i llavors... Clar, és aquesta mena de diàleg intern que l'expressa ell cap en fora.
També hi ha aquesta cosa que suposo que aquí ho han dividit. O sigui, el que deies, la percepció del fanatisme religiós està molt dividit entre els del nord i el del sud, fins i tot aquí ho simplifiquen d'aquesta manera, no?
Uh-huh.
I si tu veus també dintre de la tribu, els més joves són els més escèptics, els més grans són els més creients, no? O sigui, en totes aquestes coses que es van... també resulten fàcil per l'espectador a l'hora d'entendre-ho.
Sí, vaja, bueno, això ja ho explicarem més endavant, suposo,
sí,
avui.
Sí.
És una cosa que s'inventa en la pel·li, eh? Vull dir,
ja, ja m'ho imagino.
Aquesta divisió de nord-sud i no sé què. El sud és més perillós i és on ningú es pensa que hi viu ningú. I la majoria dels Fremen viuen al sud. No és perquè siguin més fanàtics, és que la majoria viuen allà amagats, amb unes condicions encara més perilloses que les que viuen a prop de les ciutats, i ni tan sols els satèl·lits observen aquell territori, perquè és allà on estan fent els experiments per terratransformar el planeta Arrakis.
Doncs bé, anem a comentar els nous intèrprets. Us dono la llista, us explico quatre coses i me parleu una mica de l'opinió. Tenim a Austin Butler com a Fred Rauta, un dels més esperats que apareguessin en aquesta segona pel·lícula, ja que no apareixia la primera. D'Austin Butler hem de dir, doncs, que és l'actor de moda des d'Elvis, no? És a dir... Des d'Elvis està que se surt. Venia de fer coses per Nickelodeon i Disney Channel i de CW, produccions juvenils o d'adolescents. Havia sortit a Hannah Montana, iCarly, Zoey Seno, The Carrie Diaries, tots produccions d'aquest tipus. I des d'Elvis fa una mica el salt, i ara doncs, l'estem veient també en aquesta pel·lícula Masters of the Air, producció de Tom Hanks i Steven Spielberg. Per tant, actor més que de moda. Florence Pugh, que és la princesa Irulan, doncs mira, fa 4 dies doncs, la veiem a Oppenheimer. Christopher Walken és l'emperador. Crec que li va molt bé. A mi m'ha agradat Christopher Walken.
Bueno, tampoc surt massa.
No, però té aquest punt, com que jo estava, saps, amb allò...
Jo esperava més a la Florence Pugh. L'has passada molt ràpid.
Bueno, ara hi entrarem. Estic donant els noms. Christopher Walken, jo... bueno, suposo perquè aquella cosa de Salvador Dalí i... I Jodorowsky pensava, dic, a veure si li han posat alguna cosa que s'assembli a Dalí i tal. No, no, però bueno, és igual, allà estava. Lia Seydoux, que interpreta doncs a Lady Margot Fearing, que és aquesta Bene Gesserit, i Anya Taylor-Joy, que fa aquest petit cameo que no està acreditada a la pel·lícula com a Alia Atreides, que és la germana que encara no ha nascut, no? Que està al ventre, però que llavors se li personifica en un determinat moment aquesta visió amb la qual té un diàleg amb la seva germana. Sobre aquesta escena, res, només dic que Denis Villeneuve es va sorprendre que no s'hagués filtrat i que s'hagués mantingut el secret de la seva presència fins just doncs, pocs dies abans de l'estrena de la pel·lícula, i la manera que es va donar a conèixer és perquè es va filtrar la llista de crèdits de càsting a Letterboxd. Allà sortia i va començar, doncs, ostres, surt Anya Taylor-Joy i tal, i quin paper farà, i no sé què. Doncs el tenim aquí. I sobre algun tema més de càsting, doncs sobre l'Austin Butler, li va oferir el paper al propi director fent un cafè, sense necessitat, o sigui, no va haver-hi una audició ni res en aquest cas, i van fer un cafè, va estar entrenant durant 4 mesos a Budapest, que és on es va rodar la pel·lícula, i si voleu saber la descripció que en fa el director de la seva interpretació, diu que és una barreja entre assassí psicòpata, mestre d'espases olímpics, serp i Mick Jagger, tot junt.
Mick Jagger?
Sí, 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 bueno, no ho sé. Potser en part sí, eh? Ho cabria entendre també a vegades.
Perquè va amb el tors nu sempre.
Sí, o les... Home. Digues, Francesc.
No, no, és un detall interessant. És que estava a punt de dir-ho abans que tu comentessis això. Mick Jagger era el lector, per dir-ho d'alguna manera, que Jodorowsky havia escollit per fer de Félix Rauza.
Doncs guaita, doncs ja ho tenim, és aquesta referència.
Sí, sí, sí.
I per acabar amb el tema de la seva interpretació, també va imitar a Stellan Skarsgård el seu to de veu. Això en versió original s'haurà apreciat en el doblatge, evidentment, això ho haurem perdut, però volien doncs, que es notés d'alguna manera que havien crescut junts els personatges, no? Per tant, li va buscar el to de veu, la manera de parlar del Baró Harkonnen.
I... Sí, això va confondre gent, eh? El teatre,
cinema.
Ja t'hem entès.
El theater. Perquè després parlar-ne, un dels clavis d'aquí de la feina em deia, sí, però què han fet? Han ficat la veu del Baró quan parlava, en Félix Rauza? Perquè realment es barregen les dues veus. El to, o sigui, sonen com la mateixa persona.
Aquest nano deu saber molt de posar veus perquè a Elvis, per exemple, sí. O sigui, cantava igual que Elvis Presley. Mm-hmm. Vull dir, deu tenir una facilitat amb la veu que és admirable.
A mi m'agrada molt. La veritat és que és un actor que des d'Elvis vaig pensar, ostres, quin treball. Jo crec que és un actor que es pren molt seriosament el que fa, que s'estudia meticulosament el guió, tots els seus moviments són molt acompassats, i és veritat que és encoixant la seva escena de lluita a l'arena amb aquella lluna negra. És suposo que no podem parar de pensar que allò sembla entre el Coliseu Romà i una mena d'espectacle nazifeixista, no? Tot negre, amb tocs com vestigis antics, no? Perquè quan està en blanc i negre, com a espectador, és el que deia abans en Francesc, no cal que raonis massa. Allò que estàs veient ja t'entra límbicament com una cosa del passat blanc i negre, veritat, mentida i pols oposats, no? I a més és que, clar, li donen com a presa tres... Què són? Tres Atreides? O són tres...
Sí, sí.
Són tres soldats. Que a la novel·la és un.
A la novel·la...
Però aquí fan tres perquè...
Aquí fan tres...
Perquè se s'obri allò, ei...
Perquè se s'obri i perquè dos dels tres van drogats i el baró li posa la trampa i un no hi va. I però, pobre, no té gaire a fer perquè ha estat torturat i, a més, els tenen, suposo, sense menjar, sense beure i, a més, sedats. No com els toros. Jo pensava, mira, els braus també una mica
sí,
així.
Sí, perquè havia la referència aquella dels toros de la primera pel·lícula, recordeu?
Sí,
sí, sí.
Sí, sí, ho recordem.
I hi ha banderilleros, també. Hi ha...
Sí, 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 surten i ell els diu, no, encara no, no? Deixeu que s'abraonin i que jo em faci el mascle aquí entre això, un torero i un Jagger.
Tornem al càsting, després ja parlarem de les escenes de la peli.
El càsting, la Florence Pugh a mi és que és una actriu que m'agrada moltíssim, llàstima, que l'he vista molt poc i que m'hauria agradat, com a mínim, entendre millor què fa.
És el típic personatge que li falten minuts...
Però és que l'has d'entendre què fa, què hi, sí. què hi pinta allà, què... què... Quina és la seva essència? Perquè si hi és perquè té una importància.
Dius que sí, Francesc.
És que la novel·la, a cada capítol, els capítols no tenen títol. El que tenen és la introducció d'un text, hi ha una cita, d'algun tipus de text o el que sigui que existeix en aquell món de Dune. I la princesa Irulan és autora de diferents obres, després del que veiem. És com si el que veiem a la novel·la o a la pel·lícula és un flashback d'un món que ja ha superat això, no? I el que estem llegint són les obres de gent com Irulan que saben, perquè ho han viscut o perquè han entrevistat a gent, i en parlen. I llavors constantment hi ha frases de
És com una cronista.
Clar, però això, sabem d'ella, però no la veiem fins al final de tot. Com l'emperador. L'emperador surt, crec que l'últim capítol
però,
de la novel·la.
Ara m'avanço una mica, però al principi de la pel·lícula ella sí que fa de cronista, perquè t'està explicant, o sigui, en lloc de... Per fer el resum de la pel·lícula anterior, t'ho narra ella, el que ha passat.
Clar. És que veiem el que nosaltres llegim a la novel·la. Mm. I per això és un personatge que hi és i no hi és al mateix temps.
És interessant perquè és una observadora historiadora i, a més, és dona. Trobo que en Frank Herbert va ser molt avançat perquè no hi havia aquesta figura, no hi estàvem acostumats. I, d'altra banda, és en una... He començat a llegir la novel·la, Francesc, en català, l'edició de Dune, d'una, bueno, sí.
No, Dune,
de,
Dune.
Dune, hi posen igualment, de
per cert,
Raig Verd i, sí, Raig Verd Editorial, i amb les il·lustracions de la Maria Picasso.
Hi ha un moment a la pel·lícula que parlen de Dune i en el doblatge li diuen Dune. Clar, però és Dune.
Ah, sí?
Sí. Parlen de Dune.
Crec que el meu cervell ho va...
Sí, és que vaig patinant aquell
vegada.
Moment. Sí, una vegada.
És quan Paul Muad'Dib està parlant amb la resta de líders d'altres sits i un diu, jo això, la teva àvia es referia a aquest planeta amb el nom de Dune, perquè és el nom dels locals. Per
Correcte.
Exemple, no? Per al planeta, Arrakis és el que diu la resta de l'imperi.
Doncs la versió castellana, Dune.
Dune,
tal qual.
Molt bé.
Doncs en una d'aquestes de les primeres del manual de la princesa Irulan diu que en Paul Atreides se l'ha de conèixer. Diu, no ens enganyem, no? Que va néixer a Caladan però fins als 15 anys. Llavors el van transportar, no? Va viatjar fins a Arrakis i és aquí on pren importància, no? És aquí on hem de fixar a la nostra mirada per entendre qui és en Paul Atreides i en qui s'ha convertit, perquè és el que dius. La novel·la comença que tot això ja ha passat i fa una memòria històrica. I diu, el coneixerem pels enemics que tenia. Llavors, pensant en això, en el text de la novel·la de Frank Herbert, he cregut que en Denis Villeneuve ha fet això a la pel·lícula. S'ha fixat, ha centrat minuts, ha volgut matisar els enemics dels que després veurem enfrontar-se amb Paul Atreides, per poder entendre qui és en Paul, qui és aquest Muad'Dib i qui volen que sigui i com l'han empès a ser-ho, no?
Francesc, del càsting nou.
Del càsting aquest nou. Per mi la decepció, que ja la sabia d'abans de la pel·li, va ser Christopher Walken. És una decepció en part. Primer, té un sentit, com he dit abans, Villeneuve va agafant idees de tot el que s'ha fet abans. Recordeu aquest videoclip de Fatboy Slim que surt en Christopher Walken ballant, fent el...
Sí.
Penjant-se per les parets.
Vas compartir un vídeo que s'ha fet a YouTube.
No, això és una altra cosa.
Val. Sí.
És una pel·li amb un par de pelotes, una cosa així, es va traduir al castellà. Això és una altra cosa. Això és un muntatge que algú ha fet que és divertidíssim.
Meravellós,
un videoclip de Fatboy Slim que crec que està en una mena d'aeroport abandonat o no hi ha ningú més i en Christopher Walken va ballant.
Sí, correcte. Sí, fa molts anys, sí.
Clar, és un videoclip que té inspiració en l'obra de Frank Herbert. Balla com els fragments es mouen per al desert d'aquella manera i a més es, crec que és Weapon of Choice, una cosa així, és el títol. I hi ha part de la lletra són diàlegs o està tret de la novel·la. Per tant, agafem a Christopher Walken perquè ja té algun tipus de connexió. El problema és l'edat, que és un problema generalitzat a la ficció, que hem de crear els personatges vells perquè són savis o són emperadors. Per això Salvador Dalí ja era l'opció de Jodorowsky en el seu moment, per això tenim a José Ferrer com a emperador a la pel·li de David Lynch, però en realitat l'emperador s'assembla molt el Duc Leto.
Vaja.
A més, la Irulan ho diu diverses vegades, no? que són més o menys de la mateixa edat, perquè en tenen com 80 o 90, però en aparenten 35, perquè aquest és un dels valors que té l'espècie, que no s'explica mai a cap de les versions que s'ha portat a terme.
T'anava a dir.
El valor que té l'espècie és que és la... Per això se li diu geriàtrica. És un producte que allarga la vida. L'esperança de vida de la gent en l'univers de Dune, la gent que es pot permetre consumir l'espècie de forma regular, supera de llarg els 100 anys.
Però clar, això no tindria cap sentit, que sent emperador tu no consumeixis espècie si et pots mantenir jove i acabis...
Clar, però això no té cap sentit, Christopher Walken, ha de ser algú que s'assembli, que n'aparenti, o sigui, una persona d'uns 40 anys.
Clar, però
la princesa Irulan, no sé si vaig equivocada, no té com uns 14 anys quan...
Sí, aquest és l'altre problema, no? Clar. Que els personatges normalment a la ficció audiovisual són més grans del que...
Però amb 14 anys, amb una pel·lícula, als Estats Units, tu no la pots prometre amb Paul Atreides, perquè allò ja...
Com prometre? Més que prometre.
Això seria ja... La pel·lícula Secretos d'un escàndalo, vull dir, aniríem a un altre...
Però és un altre problema. És un altre problema. El que estic dient, però no sé si s'ha entès, és que els personatges tenen una certa edat, té com 90 anys o no, que és així, l'emperador. Però una aparenta 35
o 36. Sí, t'has explicat perfectament.
Per això jo em pensava que agafarien un actor tipus com aquest en Jared Leto.
Jared Leto.
Perquè ja sortia Blade Runner. I és un home de 50 molts, una cosa així, però una aparenta menys. I a més s'assembla a Oscar Isaac. És que aquest és el punt, que físicament són semblants.
Però jo em llamo a Pedro Pascal, que ja seria l'última franquícia
també,
en què...
Exacte. O un Pedro Pascal hagués funcionat molt millor si som fidels a la novel·la i volem transmetre un d'aquests... potents,
clar, però,
potencials elements.
Però no
la,
podies,
la
si després tens una filla amb l'edat que vols que representi i que l'has de prometre...
Però clar, jo entenc, és el que has dit tu, no, això és una pel·lícula, no vols explicar res més, necessites un home savi, gran, etc, que tu et puguis creure que és emperador
aquests...
i que ningú t'ho expliqui, no? En canvi, si
però
tu veus allà...
Però ja cansen una mica, perquè ja els estic veient des de la literatura del segle XIX.
Però a veure, Francesc, aquests clixés ja venen del barroc, de la pintura, o sigui, ja
sí,
representava...
Sí, repetim.
Clar, repetim, representaven la saviesa un home gran. Amb barba, si pot
sí,
ser.
Que això és... Us en recordeu de la sèrie Roma, d'aquesta de l'HBO?
I tant, m'encanta.
El personatge de... Ai, ara s'ha anat el nom. Aquell, el iaio aquell que sempre està emprenyat amb César, que ara s'ha anat del cap. Aquest home era més jove que César, la vida real. Però clar, com que és el
savi
de Torn, que està emprenyat doncs, amb una túnica marró i tal... una de les coses que vam descobrir quan va sortir la biografia el 2003, però no li vam posar massa atenció... I, de fet, ho redescobrim durant la pandèmia, gràcies a un historiador, Daniel Immerbar, el tema àrab, que l'espècie no és el petroli. Però, o sigui, si és el petroli, no és el petroli. És el petroli, però no és el petroli del Pròxim Orient. El referent de Herbert són els nadius americans, especialment els Kilete i la població Ho de l'estat de Washington, que és d'on és ell. Ell es cria en una comuna socialista, en un principi. I amb el temps es converteix en un d'aquests... Amb el temps, vull dir, de seguida, es converteix... Hi ha una forma molt interessant de llibertari aquí als Estats Units que barreja elements de conservadorisme i de folclore local, pràcticament, que és aquesta idea de que la veritable essència de ser americà és la dels nadius americans. És a dir, els nadius americans sí que saben el que és lluitar contra el govern. O sigui, el govern dels Estats Units és perillós i, per tant, els hem de fer fora. I el que passa a l'estat de Washington és que aquesta regió on viuen els Kiluete, que segur que els heu vist abans perquè són els homes llops de Twilight, aquest mateix grup, són els Fremen però humits. És a dir, estan patint ja el problema de canvi climàtic en el segle XX per culpa de la deforestació de la gent que ve de fora, és a dir, les companyies i dels problemes que els posen al govern, i s'està humitejant encara massa. Els arbres ja no recol·lecten la humitat i el problema que té aquella zona és d'inundacions. Dintre de la cultura de Kiluete, un dels animals més importants són les balenes, que caçaven i convivien amb elles, una mica com Avatar, per fer-vos una idea. Avatar 2, però ben fet. I el que fa Herbert és això, canvia cucs de sorra per les balenes per cucs de sorra i la humitat de la Push, i la reserva dels Kiluete en el planeta Arrakis amb els Fremen, que li afegeix coses àrabs. és per fer-ho més internacional, és superficial. Ell no li va interessar mai el tema del Pròxim Orient. I ja per acabar, Frank Herbert, com és que ho sap tot això? És que ell va conviure amb ells. Durant dos o tres anys de la seva vida...
Frank Herbert era Paul Atreides.
És Paul Atreides. Ell comenta, ell parla d'un tal Indian Henry, que és Henry Martin, que és un d'aquests, és un ho, però que ha estat criat per els Kiluete, que el semi-adopta. Hi ha un moment que no queda massa clar, sembla que el segresta mentre està pescant una cosa per l'estil amb Frank Herbert, i conviu amb ells i aprèn els seus... he learns the way. Aprèn els seus costums i a partir d'aquí es convertirà en un gran, gran defensor dels drets dels Kiluete. Es fa amic d'un altre Howard no sé què, amb el qual escriuran al mateix temps que ell escriu Dune, l'altre escriu una novel·la similar. L'única novel·la de no ciència-ficció que té Frank Herbert és Soul Catcher, que s'està preparant en pel·li també, i és sobre la política dels Kiluete contra els foranis a l'estat de Washington.
Doncs em sembla molt interessant això que has explicat, Francesc, perquè no ho he sentit enlloc. Mira que
és que això... Sí, tothom continua repetint les mateixes coses.
Correcte, és que tothom repeteix el mateix i fins i tot vaig parlar amb tu i vaig dir, segur que hi ha algú més, perquè...
Sí, jo dic, espera't. I el problema és que tot això s'escriu, es publiquen alguns articles i es fan algunes xerrades, però és durant la pandèmia. Per què? Perquè pensem que la pel·lícula arribarà aquell 2020 o així.
Sí, sí.
I al final no serà, i clar, teníem una producció d'acadèmica a la qual no l'hem llegit prou. I això és fonamental per entendre el que està passant pel cap d'en Frank Herbert.
Només que després de que m'has explicat això, entenc moltes coses.
Clar.
Però moltes coses s'entenen. Sí, sí, o sigui, ara és quan... pren tot molt més sentit. I al final, què dius tu? Per què són tirant àrabs? Sí, doncs, bàsicament, per aquesta cosa de buscar l'exotisme, però no deixa de ser una cosa estètica més que una altra cosa.
És un exotisme que tot arreu s'entendrà, però en realitat està parlant dels Kiluete i els Ho.
Fantàstic.
I ell estava obsessionat amb el tema dels imperis. Ell volia ser, de jove, un
emperador?
Un colonitzador. Sí, un colonitzador. Ell sempre està entre Estats Units, han de controlar el món, però han de respectar els indígenes. Sempre està movent entre aquests dos mons.
Molt bé, molt interessant.
It's breathtaking. When you see sand here, imagine water. If you dive in, you can't reach the bottom.
You dive in.
Yes, it's called swimming.
I don't believe you.
In the shadows of Arrakis lie many secrets. But the darkest of them all may remain.
Doncs va, seguim en aquest segon bloc de Dune Part 2 i en aquest cas doncs ja ens, bueno, començarem a analitzar una mica la pel·lícula. Per als seus moments no us explicarem la pel·lícula, anirem comentant, resseguint una mica tot el que passa i, Francesc, si ens vols fer tu algunes comparacions aquí en aquest cas de llibre i pel·lícula de tot el que ens acabem trobant. Hem comentat abans, ja dèiem, no?, aquesta petita presentació de la princesa Irulan, l'emperador, etc., no?, que és la princesa que t'està explicant els esdeveniments que passaven a la primera pel·lícula. En aquest cas, volien ampliar una mica més l'aspecte polític de la pel·lícula a través de la presentació de la princesa. En aquest cas, hi ha també la presentació de l'emperador i aquesta preocupació que té la princesa de que l'emperador pugui perdre el tron. No? És una preocupació que es va mostrant en diferents moments de la pel·lícula, per aquestes diferents faccions que estan en guerra i sobretot aquest gran secret que amaga l'emperador, que ell ha estat darrere de l'atac contra la família Atreides, no? Vull dir que ell ha donat el beneplàcit als Harkonnen i ha creat aquesta situació desastrosa per la família Atreides.
Només una cosa molt, molt ràpid sobre això d'Irulan. No és l'única filla que té. En té 5. Són totes noies, perquè clar, els Bene Gesserit poden controlar de quin gènere és el fetus quan es queden embarassades, i està criada com a Bene Gesserit, per tant té una doble lleialtat cap a Mohiam, com a reverenda mare de les Bene Gesserit, que sembla que és més això que no pas cap al pare, i això serà important a la tercera pel·lícula, espero, on apareixerà el fill d'una d'aquestes germanes d'Irulan.
Bé, i a partir d'aquí, doncs, ja el primer que veiem a la pel·lícula és una seqüència d'acció. Ja ens situem a Arrakis, aquesta emboscada dels Harkonnen, els Fremen, i tota aquesta seqüència d'acció en què veiem un Paul que no és molt hàbil en la lluita, en un principi, no? És a dir, el veiem així una mica un moment també d'enfrontament, etc. No sé com heu vist tota aquesta part inicial de la pel·lícula.
A mi m'ha sorprès, perquè si mires la part 1 de Dune, en Paul Atreides mata en Jamis, que és el soldat, diguéssim que és, anava a dir, el, bueno, sí, el soldat, el membre de la tribu amb més eficaç i eficient en arts de la guerra, i penso, se n'han oblidat? O aquests dies,
yeah,
aquests dies en el desert han fet estralls en el pobre Paul?
Sí.
Hi ha això, hi ha una mica... Si les veus en continuïtat, hi ha alguna incongruència. Bueno, tu en passes, no passa res, perquè l'han de fer seu, no? Al final en Paul l'han de fer seu i primer han de veure que és una mica matusser i que no se'n surt, i l'han d'ensenyar. És com, abans eres una Atreides, ara seràs un Fremen.
Sí, 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 efectivament. O sigui, se li rebaixen molt els fums a Paul, quan en realitat els que han llegit la novel·la, Paul és una màquina de lluitar, és una màquina filosòfica, és una màquina de conèixer el que passa al món, perquè se l'ha entrenat de forma molt exageradament intensa en comparació amb altres grans cases. És un noi de 15-16 anys i té la forma d'actuar, de parlar, de pensar i de lluitar d'un home, d'un veterà, no? Simplement, el problema que tenia amb Jamis és que ell no havia matat mai ningú. No havia fet mai aquesta passa. S'havia entrenat amb Duncan Idaho, amb Gurney, amb la seva mare. La seva mare l'entrena també en lluita, no només en fer servir la veu i tal. Amb Zufir Hawat, que és com una mena de ninja a les novel·les que són prequeles. I aquí, de cop i volta, la segona és allò... És el típic cliché, no? Ah, és que això en els filmbooks, no? Els documentals que he llegit, en realitat és així. No, però ell té coneixements dels Fremen no només pel que ha llegit o ha vist, sinó perquè té aquesta connexió prescient de que sap fer coses sense que ningú li hagi dit, no? Se sap posar l'uniforme i això s'oblida la segona pel·lícula.
Però clar, amb la família de Jamis no tindria ell una responsabilitat?
És que aquesta és una part superimportant. Ell, quan mata Jamis, es fa tot un ritual, perquè aquí estem passejant el cadàver i llavors només li treuen l'aigua. Diu, ostres, pensava que sortiria el que passa després. El que passa després és que es posen en ordre les diferents possessions de Jamis, també es porta la seva dona i els dos fills que ja té, i com a Ganima, que Ganima és el terme Fremen per el que tu obtens en combat, com una mena de regal, per entendre'ns. I se li dona la dona i els dos nens. O sigui, Paul Atreides passa a ser pare de dos nens immediatament. Si torneu a mirar la pel·li de Dune de David Lynch, hi ha dos nens petits que no s'explica mai què hi foten per allà. Són els fills de Jamis, el que passa que la pel·li era de 5 hores i la van reduir a 2. I en algun moment s'explica, suposo. I aquests dos nens es converteixen en els guardaespatlles fanàtics de Paul Muad'Dib. I la dona, és el que veiem a la pel·li, que és Jamis, que li explica coses, com un Jamis que apareix en somnis o una cosa així. Mm. Això és la dona, la vídua de Jamis, que fa una mica aquesta funció. Ell ja té una concubina abans que Chani, que és la... Però clar, ell té 15-17 anys, abans que Chani. Això és el que passa amb Jamis, que suposo que la pel·lícula ho intenten explicar apareguent en somnis, però és molt estrany.
A mi el que em va agradar d'aquesta primera part de la pel·lícula, que ja ho veiem, aquesta manera que tenen d'invocar els cucs a través d'aquest artilugi, no?
Que martelleja, no? El martellejador.
Que martelleja, sí. Mm. Sí, 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 sí.
El so estèticament... aquest és bonic, és molt, molt bonic.
I estèticament, allò que he comentat abans, que agafa coses del passat de diferents productes en Villeneuve, els Harkonnen, la manera que van vestits, amb aquella mena de caputxa rara, amb un cilindre que els posa aire, suposo, no sé ben bé què és, s'assembla molt a l'uniforme del Sardaukar, a la pel·lícula de David Lynch.
Mm.
Tenen el mateix tipus d'uniforme.
A mi el que m'agrada és aquesta antigravetat quan salten de les naus, no? Allò
sí.
Que, hòstia, això és xuli... Bueno, quan...
Això és a la novel·la i s'oblida en altres productes.
Pues aquí visualment queda meravellosa, eh? Sí. Perquè és que és com... Dius, a més té tot el sentit del món perquè... Per baixar com tu fas, amb una escala, no? Pues aquí aprofites la gravetat per... Està molt bé.
És la mateixa tecnologia que fa flotar el baró.
Sí.
Està massa gordo.
Clar, clar.
Però això és una tecnologia que existeix. No la té només el baró perquè és el baró. És una... La fan servir els soldats per moure's amunt i avall.
Aquí veiem una... Jo ho he dit abans, una primera lluita de ganivets que l'ha d'ajudar la seva mare, Jessica, no? El que dèiem, que la poca habilitat de Paul encara, i Jessica entrant en acció... que m'ha agradat, bueno, m'agrada el personatge, m'agrada molt Rebecca Ferguson també com a actriu, i aquí és dels pocs moments que la veiem només com a mare, no? Perquè a partir de res passarà a ser una altra cosa, aquest personatge. I no sé si voleu comentar alguna coseta més sobre aquesta part.
Que m'agrada la Jessica, la Lady Jessica, com de ràpid passa el dol del seu marit. O sigui, és, vamos, acceleradíssim. Potser està bé, eh? Dins d'un món que has de sobreviure, també està bé.
Clar, una de les coses que veiem aquí també de seguida, només començar la pel·lícula, és aquesta funció que l'han donat a Cheney, que de fet ens diuen que han ampliat el paper de Cheney i Lady Jessica respecte a la novel·la, no sé si és exactament així, i aquesta potser diferent interpretació de Cheney com a personatge que critica el poder, no? És a dir, és un personatge que sempre està qüestionant Stigler, sempre està mirant doncs, els fanàtics, no? Des d'un altre punt de vista. I bé, tota aquesta part que és la que també ens narra com aquí Paul entra en la cultura dels Fremen, com Stilgard també es converteix en certa manera en una figura paterna substituta, com un mentor, no? Tot això se'ns explica en aquesta part de la pel·li.
El cas de Cheney, sí, s'ha expandit el personatge. Jo el que crec que han fet és, com es veurà al Massís de Dune, hi haurà una revolta dintre dels Fedaikin veterans, perquè, clar, després d'aquesta jihad, molts tornen i estan descontents amb el que ha passat amb Paul Muad'Dib i, efectivament, es revolten contra Paul Muad'Dib. Aquesta crítica que veurem a la següent novel·la suposo que l'estan ficant amb Chani, ja. I estan barrejant personatges com, per exemple, Korba, Farok i altres Fedaikin que no apareixen en aquesta peli i els estem veient aquí dintre de Chani actuant, però en realitat no és res d'això a la novel·la.
Si anem una mica en el matís, que a mi m'agrada per donar significat en coses que semblen detalls però que després són importants per entendre què volia, què diu la pel·lícula i què volia explicar la història de Dune. Quan tu canvies el nom de Paul per Muad'Dib, no? Que ell tria un nom, el nom que és un... No sé si es posa Uzul.
Bueno, li posa Stilgar, Uzul.
Stilgar li posa el nom d'Uzul perquè és el nom dintre del Sitch. Sí.
Però això és sí. Més endavant, és aquell...
Això passa més endavant, sí. Muad'Dib és el nom que ha de triar ell com a, de cares a la resta dels Fremen.
Sí, el ratolí del desert, perquè ja el veiem que la part de Dune ja surt, vull dir, ja surt en una d'aquestes mena de... anava a dir hologrames, el llibre films, no? que surt el ratolinet, però és una part que nosaltres trobaríem paral·lelismes quan te reconverteixes en una religió, vull dir, que canvies el teu nom.
Bé, anem a Lady Jessica en aquest moment impactant que ja mig avançava abans, que es converteix en reverenda mare. De fet, la reverenda mare s'està morint i ella ha de ser la substituta i com a, bueno, per obligació,
perquè és l'única que hi ha.
Sí, no,
ja li diuen al seu fill, no puc marxar enlloc, sóc l'única que pot substituir-la.
I llavors la veurem amb la cara tatuada ja tota
sí,
la pel·lícula.
Sí, aquests tatuatges li han sortit o els hi han fet amb...
És per donar aquest aspecte de salvatges, no? Si fan els salvatges, ponen tatuatges a la cara i
que Déu meu.
Canten. Sí, no, és aquesta tonteria de... A més, en diu molt... En diu una de molt grossa, la Lady Jessica, quan li pregunta al seu fill, diu, però com ho farem, això de... Com ho farem? Com serà el ritual aquest de convertir-te en reverenda mare? I ella diu, no ho sé, això és diferent de cultura a cultura. Aquesta és la típica frase que és aquest rentat de cervell de sobretot en el món acadèmic, però en general, en el món occidental, no? De que la humanitat no existeix, no? Tots som una col·lecció de cultures i no hi ha una raça, sinó que són moltes races, pel que sembla. I això és el que el progressisme entén com a progrés. No. És que per això surt l'última l'exorcista, també. Diu, és que l'exorcisme és diferent a diferents cultures. Bueno, voleu deixar allà les diferents cultures en pau? No, el que passa és que el ritual és el mateix, perquè són reverendes mares que s'envien a llocs salvatges. De fet, el terme és aquest, és el de reverenda mare salvatge, una cosa així, per ajudar a altres Bene Gesserit que es puguin trobar amb problemes com a part d'aquest pla centenari que tenen les Bene Gesserit i s'està complint a Dion.
Doncs res, ha estat un programa molt enriquidor, molt. Ostres, molt bé. Descobrir més coses d'aquest univers de Dion per ampliar encara millor la pel·lícula.
I doncs, llegiu Dion.
Correcte. Va, Francesc, Marta, una forta abraçada, anem a tancar el programa.
Apa, vinga, fins aviat.
Adéu, adéu.
Heu escoltat una versió radiofònica del Ningú no és perfecte d'una hora de durada. La versió sencera de dues hores la trobareu a iVoox, ningunoesperfecte.cat i en altres agregadors de podcast.